El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Els vallesans fan més de 4 desplaçaments diaris els dies feiners i un 85% d'aquests trajectes es fan dins de la mateixa comarca, una dada que superen gairebé 300.000 els desplaçaments que es van registrar durant el 2021 i es col·loca ja en nivells de prepandèmia. Ara bé, la mitjana de desplaçaments que fan els vallesans és inferior a la que es fa a l'àrea metropolitana de Barcelona o al Vallès Oriental i al Maresme. Repassem aquestes dades amb la Júlia Ramon. Per què viatgem?
Doncs els desplaçaments per motius personals són els majoritaris, en un 40%, sense tenir en compte les tornades a casa o l'allotjament, en un 42%. D'altra banda, la mobilitat per raó de treball o d'estiu representa un 17% dels desplaçaments. Cal destacar que la mobilitat laboral és superior en homes que en dones amb pràcticament 5 punts de diferència. I encara en aquesta línia, l'informe posa damunt la taula que els desplaçaments que no es poden evitar per anar al metge o compres quotidianes, per exemple, són superiors en les dones, amb un 26% que en els homes, en un 19%.
I on anem?
El 85% dels desplaçaments de persones residents al Vallès Occidental van ser dins de la mateixa comarca. Les dones presenten més mobilitat interna dins de la comarca, en un 88%, i gairebé 6 punts per damunt dels homes, en un 82%. Per edat, 9 de cada 10 persones amb més de 64 anys es desplacen dins de la comarca, una dada que és d'entre 6 i 8 punts per sobre de la resta de franges d'edat.
I quan sortim de la comarca, quins són els destins més habituals?
Doncs el Barcelonès és la comarca amb un major nombre de desplaçaments amb el Vallès Occidental, amb un 12,5%, cosa que suposa més de 422.000 moviments. La segona posició és per al Vallès Oriental, amb un 4,4% i 148.000 viatges. I el Baix Llobregat està ubicat a la tercera plaça, amb un 4% i 133.000 moviments.
Com ens movem?
Pràcticament la meitat dels desplaçaments dins de la mateixa comarca, un 48%, es fan amb mobilitat activa, és a dir, caminant, amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal, és a dir, amb patinet o bicicleta elèctrica. La resta, 4 de cada 10, es fan amb vehicle privat i només un 10% amb transport públic. Així, la comarca registra 5 punts menys en els desplaçaments en transport públic i gairebé 7 més en el privat. I quan ens fixem en els desplaçaments de fora de la comarca, 7 de cada 10 es fan en transport privat i 3 de cada 10 amb transport públic. Una dada que creix molt quan ens fixem en comarques com l'Alt Penedès, amb un 96% de viatges en transport privat, o el Maresme, amb un 94%.
I comentem aquestes dades al Cafè de la Ràdio, conversant aquesta hora amb el Manel La Rosa de Fem Vallès. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Com han vist aquestes dades del Consell Comarcal? Hi ha alguna cosa que li sorprengui especialment?
No, són una pila de dades. El que passa que no expliquen el perquè de les coses. És a dir, que ens movem és obvi, no? Però, per exemple, s'hauria d'explicar que ens movem molt amb respecte a Barcelona perquè allà hi ha molts llocs de treball i, en canvi, a Sabadell i Terrassa en falten. Per tant, diguem-ne, explicar que ens movem i que hi ha xifres no ens acaba de respondre el per què ens movem. I aquesta és la mancança que jo trobo en l'estudi.
Uh-huh. Clar, en aquest sentit, una de les coses que ens posa de manifest l'estudi, sobretot a la part final, no, és quan ens diu el que teníem una mica la sensació que ja era així, que és que el transport públic al final no acaba de ser l'opció prioritària a la comarca a l'hora de desplaçar-nos.
No ho és perquè no hi ha oferta excepte la Radial de Barcelona. Que sort n'hi ha, perquè si les radials de Barcelona es tinguessin de fer un cotxe, el col·lapse encara seria impossible. No? Però hi ha una manca d'oferta i, per tant, quan s'estudia mobilitat s'hauria també de plantejar quina seria l'oferta equilibrada que ens caldria fer, perquè l'oferta que tenim direcció Barcelona és molt més impressionant que l'oferta que tenim interior de Vallès o transversal. I això no és un fallo d'aquest estudi, és un fallo de que la mateixa autoritat del transport metropolità tampoc ho explica. Per tant, de vegades sembla que l'única mobilitat que mereix transport públic és la que es produeix a dintre l'àmbit del barcelonès o la que és radial, quan la realitat analítica ens hauria d'explicar que hi ha una demanda molt forta en altres direccions.
Clar, i en aquest sentit, per tant, una millora en el transport públic canviaria de forma radical aquestes dades, entenc.
Sí, el que passa també és que la gent som còmodes i de vegades no agafem el transport públic fins que no trobem la carretera col·lapsada. És a dir, no n'hi ha prou amb l'oferta, sinó també hi ha d'haver-hi ganes de fer-ho, d'utilitzar-ho. Però sí, segurament amb transport públic és obvi que aniríem molt més ràpid que no pas amb transport privat a moltes destinacions. Passa que hi ha algunes destinacions que són complicades, eh? Per exemple, doncs, anar a uns determinats polígons industrials pot ser complicat, però el que no pot ser és que no, al llarg del Vallès tinguem la R8, la línia que va de Martorell a Granollers, i que quan la volem agafar doncs, des de Sabadell o Terrassa sigui impossible, perquè ni a Volpelleres ni a l'Hospital General hi ha l'intercanviador. I aquest intercanviador és molt fàcil de realitzar. Ara sembla que hi ha un conveni entre la Generalitat i l'Estat per fer-ho, però és que portem 10 anys reclamant-ho i fins i tot hi ha gent que ho havia reclamat allò fa 30 anys.
Clar, i per tant, aquests intercanviadors suposarien un canvi molt dràstic en aquesta situació a l'entorn de la mobilitat a la comarca?
Segur que nosaltres ho hem valorat amb 5 milions, amb més de 5 milions de viatgers a l'any, perquè com que només existint aquests dos nodes s'intercomunicarien molts municipis que ara no ho estan, a través de les estacions de ferrocarrils de Rodalies que existeixen, tindríem una malla. No és el mateix tenir fils sols que tenir una malla que els teixeix. I nosaltres ho hem valorat amb aquesta magnitud. I, en canvi, la inversió que s'ha de fer, que només és l'andana i un ascensor, una escala, és una inversió de mínims, és a dir, no arriba ni 2 milions d'euros. Per tant, diguem-ne, és la inversió més rendible de tot el transport públic de tot Catalunya.
I per què està costant tant fer-la?
Perquè les administracions són lentes. Nosaltres els hem demostrat que no fa falta fer grans estudis ni grans projectes, sinó que es pot tramitar com una obra de manteniment de la pròpia xarxa, que ho pot fer-ho la Generalitat mateixa, que ja té les dues estacions de Volpelleres i Hospital General. Per tant, seria com una ampliació de les estacions existents. No faria falta tota una nova estació amb accés de carrers, amb edifici... No, és a dir, que amb les estacions que tenim ja complim. L'únic que s'ha de fer és una andana i un accés. I això portem demostrant ja amb números i amb esquemes des de fa molt temps. És cert que hem aconseguit que això figurés als pressupostos generals de l'Estat, però és que això ja fa pràcticament un any que ja estan els pressupostos de l'Estat i ara sembla que just s'ha signat el conveni, que no coneixem, com per desenvolupar-ho.
Clar, estem parlant molt del transport per ferrocarrils, no? Però també hi ha un transport per carretera que entenc que també té moltes possibilitats, no? Perquè hi ha molts municipis on no hi ha estació de tren, però sí que hi ha, per exemple, autobusos. Aquí hi ha feina per fer, també?
Molta. I Barcelona té una experiència d'haver fet una malla d'autobusos vertical i horitzontal que es comporta quasi com un metro. I aquesta malla vertical i horitzontal connecta unes línies amb les altres. Si les concessions que ja tenim en el Vallès les hi poséssim una mica d'ordre, podríem assolir un esquema d'autobusos que fos, diguem-ne, una quadrícula amb una freqüència adequada. Quan ara, entre cada poble i cada poble, varien molt les freqüències, a vegades no es coordinen amb altres línies, i per tant és inexistent aquesta oferta. A dins d'un àmbit del Vallès, que Vallès Occidental i Oriental superem el millor 300.000 habitants, és obvi que posant ordre a les concessions que hi ha guanyaríem molt. També ho portem reclamant des de fa molt temps, però tampoc hi ha hagut manera que la Generalitat això ho agafés i ho estudiés adequadament.
Perquè actualment totes les els municipis de la comarca podrien estar interrelacionats amb aquestes xarxes de transport per carretera. També aprofito per preguntar-te, Manel, entenc que aquest transport per carretera també afegeix que les carreteres han d'anar prou lliures com perquè els autobusos puguin circular amb tranquil·litat.
Sí, i hem d'endreçar una miqueta perquè de vegades tenim un esquema al Vallès que són les autopistes dels anys 70, la AP7, la C58, la T17, i després les carreteres del segle XIX. I per tant, ens falten alguns elements de ronda que no facin que municipis, per exemple, com Sabadell, sigui una cruïlla de carreteres. Per tant, diguem-ne, tot això s'ha de posar una mica d'ordre. Però es pot fer molt amb molt poca inversió, també per posar ordre i que els autobusos tinguessin més fluïdesa.
Propostes com el BRCAT és una opció que hauria d'ampliar-se més?
Sí, és a dir, diguem-ne BRCAT o diguem-ne aquesta malla d'autobusos, la idea és la mateixa. El que passa que les línies d'autobús que tenim més ràpides en aquest moment només són radials direcció Barcelona i hauríem de fer quadrícula.
I això, clar, implica pensar més enllà de Barcelona, no? Igual que dèiem ara, en el cas del transport públic ferroviari, no?
Implica pensar, implica que algú gestioni. I com que l'àrea metropolitana de Barcelona és un organisme gestor que té una empresa molt potent que se'n diu Transports Metropolitans de Barcelona, que coordina metro, bueno, coordina i dirigeix metro i autobús, però Nou Vallès no tenim cap institució ni cap instrument que faci aquesta feina. És a dir, el Consell Comarcal ha fet un estudi, però no ha dit que vol gestionar la mobilitat, simplement ha fet un estudi.
Clar, i en aquest sentit també aprofito per preguntar-te, perquè les dades, per exemple, ens parlen de quins destins són els més habituals. El barcelonès és el que s'emporta més amb aquests 422.000 moviments, però clar, també veiem el Vallès Occidental amb 148.000 moviments o el Baix Llobregat amb 133.000. Per tant, si ho sumem, s'acosten força aquesta xifra del barcelonès, no? També, aquestes dues comarques?
Sí, dins de tota la regió de Barcelona, la gran, el Vallès és una quarta part, de, com a mínim, de tota la mobilitat. I no s'endú en absolut una quarta part dels recursos econòmics que es destinen. La majoria part dels recursos que financien el transport públic quotidianament, és a dir, que financien el dèficit de tarifes, d'autobusos i metro, s'ho emporta a Barcelona amb unes milionades impressionants. En canvi, més enllà de l'àmbit de 16 municipis al voltant de Barcelona, el que plou és molt poca cosa. Tarragona i Lleida tenen una autoritat del transport metropolità i tenen 200.000, 300.000, 400.000 habitants. No tenen el millor 300.000 del Vallès. Per tant, aquí ens faltaria un instrument similar al que tenen les altres capitals de província.
Manel La Rosa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.